Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
El dimecres 8 de març de l'any 2000 troben mort l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero al domicili on viu i treballa. El pis és amungat al Maresme, on la víctima cuida un avi. La Guàrdia Civil considera que l'escena del crim sembla un muntatge per desviar l'atenció dels investigadors. El cadàver està despullat i completament ensangonat. Li han clavat 17 ganivetades. El cos l'han deixat panxa en l'aire mirant cap a una de les parets del dormitori, on amb la pròpia sang de la víctima, l'assassí hi ha escrit «Hitler tenia razón» i «KKK», l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella dreta li han posat una margarida. La Guàrdia Civil porta el cas, però no pensa que es tracti d'un assassinat xenòfob, com suggereix l'escena del crim, sinó que creu que al darrere hi ha un tema de drogues. Els agents comencen per mirar el registre de trucades que s'han fet des del mòbil de Viterbo. Això el porta a investigar dues persones. La primera és un colombià que es diu Christian i que va rebre una telefonada de la víctima abans de ser assassinada. I la segona és l'amant de Viterbo, el Víctor Hugo, que rep una trucada també des del mòbil de la víctima, però en aquest cas quan ja era morta. La Guàrdia Civil no troba cap indici que els pugui incriminar i la investigació entra en via morta fins que el 2003 una misteriosa trucada fa revifar el cas. La cosina de Viterbo rep una telefonada on li sembla sentir una gravació amb la veu del seu cosí, demanant que no el matin. Aquesta trucada porta a investigar una tercera persona, un transportista conegut com a Paco Fiestas. El Paco porta el mòbil des d'on es va fer la telefonada i té antecedents per tràfic de drogues. Per segona vegada, la Guàrdia Civil no troba cap prova que permeti resoldre el cas i la investigació torna a quedar en un calaix. El 2016, la justícia traspassa el cas als Mossos d'Esquadra, que comencen de nou i tornen a situar el Christian, el Víctor Hugo i el Paco Fiestas com a principals sospitosos de la mort de Viterbo. Després de mesos de treballs, queden descartats dos d'ells, el Víctor Hugo i el Paco Fiestas. Només queda el Christian, però de moment tampoc hi ha res que l'assenyali clarament com a autor de l'assassinat. Han passat 16 anys del crim i encara queden moltes coses per aclarir.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. 17 ganivetades, noms molt curiosos, pintades amb sang a la paret i 3 investigacions obertes en diferents etapes. La primera l'any 2000, quan va passar l'assassinat. La segona el 2003, després d'una trucada anònima. I la tercera el 2016, quan una jutge de Badalona, abans d'arxivar el cas, demana als Mossos d'Esquadra que li facin una última ullada. Què canviarà després de 16 anys? Aquest és un expedient que acabarà amb una estirada d'orelles del jutge als primers investigadors. I tot canviarà per la perspectiva, per la mirada. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Al capítol anterior s'havien descartat dos dels tres sospitosos. Els Mossos centren ara la investigació en el Christian, un noi colombià que havia posat un anunci en una revista oferint-se per treballar i que havia rebut una trucada des del telèfon de la víctima. El Christian, l'any 2000, quan es va cometre el crim, havia declarat a la Guàrdia Civil que no coneixia la víctima de res i que no havia estat mai a Montgat. Al capítol anterior vam explicar que els Mossos havien trucat a l'exdona del Christian, la Puri. S'havien conegut a Vilafranca del Penedès quan ella també va arribar de Colòmbia el 2001. Ella tenia 18 anys i ell 21. 3 mesos després ja vivien junts i de seguida ella es va quedar embarassada de la primera filla. També us vam parlar del caràcter violent del Christian. La Puri l'havia denunciat per maltractaments i en dona detalls als investigadors. Els explica que l'havia escanyat en diverses ocasions, algunes amb molta pressió, i que una vegada va arribar a quedar inconscient. Que li donava empentes i que fins i tot li va tirar un vidre a l'espatlla que li va deixar cicatriu. I que un dia la va perseguir per tota la casa amb un ganivet de cuina a la mà amenaçant-la. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, explica altres comportaments que la Puri va revelar a la policia.
La dona estava dormint i es desperta com una gravació, no? I es va adonar que sota del seu coixí tenia una gravació feta per al Christian que la incitava a tenir relacions amb una altra dona. O sigui, una gravació que l'havia posat sota el coixí perquè estigués parlant, que tot era una gravació contínua, que li deia, a mi m'agrada tenir relacions amb altres dones, jo vull tenir relacions amb altres dones, fer trios... era una gravació que el Christian la va posar perquè, bueno, un dels seus somnis sexuals era tenir una relació entre ella i la seva germana. I per això aquesta gravació que la va posar, que és l'agressió sexual que es produeix posteriorment. No?
L'exdona diu a la policia que el colombià era molt manipulador i que posant-li aquesta cinta sota el coixí volia dominar la seva ment. Fixeu-vos que és la segona gravació que surt en aquest cas. Més endavant veurem si té algun tipus de relació amb la cinta que la cosina del Viterbo diu que va escoltar en la misteriosa trucada del 2003, on el seu cosí demanava que no el matessin. La policia també pregunta a la Puri si el seu exmarit consumia algun tipus de droga i ella diu que fumava grans quantitats d'haixix, que es podia gastar entre 300 i 400 euros al mes en marihuana i que en alguna ocasió prenia cocaïna. Diu que quan el va conèixer ja fumava i que una vegada va començar un procés de desintoxicació per superar l'addicció. Amb tot aquest perfil, els Mossos pregunten 2 coses a la Puri.
Vostè sap si el senyor Christian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
La segona pregunta és aquesta.
Ella diu, bueno, pues està veient documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè diuen quines pel·lícules bèl·liques de la Segona Guerra Mundial.
Per què salten les alarmes? Recordeu que a la paret l'assassí escriu amb sang del Viterbo «Hitler tenia raó». Després sabrem què respon la Puri, perquè encara hi ha més coses. La dona també explica a la policia que una vegada el Christian va tenir una topada amb un company de feina i li va dir a ella que l'endemà es llevaria d'hora, l'esperaria i li pegaria. I que en una altra ocasió va explicar-li que una vegada a Colòmbia, entre ell i els seus amics, havien agredit un vagabund. La Puri diu que veu el seu exmarit capaç de fer qualsevol cosa. De la seva declaració hi ha un detall que estranya molt els investigadors. La Puri va explicar que va denunciar el Christian per maltractaments, però que després va retirar la denúncia per por. I que temps després el sospitós va marxar a la ciutat colombiana de Medellín. Per què el Christian va marxar a Colòmbia deixant dona i filles? Els Mossos intenten reconstruir el trencaclosques. Els investigadors tornen a començar i analitzen de nou la coartada del Christian per al dia del crim. El colombià havia dit que el 8 de març del 2000 treballava en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia, aproximadament. Els divendres, dissabtes i diumenges.
Nosaltres el que fem és comprovar, fent diferents gestions, que en aquesta fleca sí que havia treballat, però només treballava un dia a la setmana, que és un diumenge, quan els fets passen un dimecres. O sigui, la coartada que ell diu que estava treballant, aquí ja la carreguem. O sigui, no té cap relació, perquè només treballa el diumenge quan es fes passant el dimecres.
Els Mossos interroguen el propietari de la fleca d'Avinyonet del Penedès, que reconeix el colombià a través d'una foto.
El senyor Gaviria m'ajudava alguns diumenges a la matinada quan estava sobri. Vaig haver de dir-li que no vingués més pels seus problemes amb la beguda. Era un noi d'aspecte correcte, tot i que anava rapat tipus militar.
Els Mossos veuen una fissura important en la coartada del Christian, però això de moment no conclou res. Tornen a repassar les trucades que es van fer des del mòbil del Viterbo i aquí descobriran una cosa important. Comencen per la telefonada de les 19:05, la que va rebre l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, quan ja feia almenys una hora que el Viterbo era mort. Recordeu que els investigadors no van trobar el mòbil de la víctima al domicili de Montgat i van donar per fet que l'assassí se l'havia emportat.
I què fa? Fa una trucada per dissimular el número anterior que havia trucat el Viterbo, que era el del seu amant. Vale, fa aquesta trucada per dissimular. És una trucada gairebé sense contingut d'uns 5 o 6 segons, vale, però la fa per dissimular.
La conclusió dels Mossos sobre aquesta trucada és que l'assassí hauria intentat desviar l'atenció de forma maldestra cap al Víctor Hugo. Això suposant que la telefonada fos intencionada, perquè els Mossos tampoc poden descartar que es tractés d'un error a l'hora de manipular el telèfon. La policia analitza ara la trucada de les 14:53, la que el Viterbo fa al Christian abans de ser assassinat. Els Mossos repassen la documentació que la Guàrdia Civil havia arxivat a l'expedient del cas per poder reconstruir els últims moments de la vida del Viterbo. I troben la declaració d'un home, el Federico, que diu que aproximadament a les 3 de la tarda del dia dels fets, el 8 de març del 2000, va veure la víctima i la va saludar, que caminava per la vorera de la Nacional 2 a l'altura de la cruïlla d'entrada a l'estació de tren de Montsolís, el que avui en dia és l'estació de Montgat Nord. Els investigadors ja tenen un fil per on estirar i continuen per aquesta línia.
Coincideix que hi ha un testimoni que ve al Viterbo a l'estació del trens, com esperant amb algú. És la clàssica trucada que es fa de on estàs, estic aquí, dues persones que no es coneixen, que fas una trucada, parles molt poquet, estic aquí, aixeques la mà i es troben. Pues coincideix la trucada amb aquest testimoni que diu que els veu a l'estació del tren.
Aquesta és la tesi dels Mossos. La trucada és la de les 14:53, o sigui, que el Viterbo hauria anat a recollir algú que no coneixia a l'estació de trens i li hauria fet una trucada breu, de 8 segons, per poder-lo localitzar. Aquí hauríem de recordar que l'any 2000, quan la Guàrdia Civil va començar la investigació, van considerar que l'escena del crim, amb la pintada amb sang a la paret dient «Hitler tenia razón», va ser una posada en escena per despistar. Això és el que va creure la Guàrdia Civil. I que la investigació la van dirigir, la van centrar en la idea que es tractava d'un crim relacionat amb el tràfic de drogues. Ara, 16 anys després, els Mossos han tingut en compte altres possibilitats, com que qui va fer la trucada realment fos admirador de Hitler i hagués actuat per motius racistes u homòfobs. Però cal demostrar-ho, és evident. El canvi de perspectiva, el canvi de mirada, els ha permès avançar en la investigació, mentre que la via del tràfic de drogues era una via morta. Les tecnologies que s'utilitzen ara i que no existien l'any 2000 també hi han ajudat.
Repassant totes les tarificacions, que és una altra de les feines que nosaltres fem i que millor també tenim més avantatge ara que no l'any 2000 amb els nostres sistemes informàtics, que és introduir totes les tarificacions, totes les trucades entrants i sortits de tots els telèfons, del telèfon de fixa del domicili on treballava el senyor Viterbo, hi ha una trucada a un telèfon fixa. Aquest telèfon fixa, fent moltes gestions, podem determinar que és un telèfon fixa del Christian, el nostre sospitós. O sigui, hi ha una trucada d'un telèfon fixa a un altre telèfon fixa, sortint des de el domicili on treballava el senyor Viterbo al domicili on vivia el senyor Christian. Per què ho sabem? Perquè hi ha uns anuncis que ell posa posteriorment a produir-se la mort que dona el mateix número de telèfon. Els que va mirar la Guàrdia Civil, que els havia anunciat abans, sortia un altre telèfon fixe. Per què? Perquè en aquesta època el Christian canviava molt de domicili. Llavors, en uns anuncis posava un telèfon, en altres posava un altre. En aquest nou telèfon comprovem de què és una trucada. Aquí ja veiem una relació d'una trucada de 2 minuts que es fa des del telèfon de la víctima al telèfon de l'autor. Ja no es quadra tant de que no el coneixia de res, jo no he estat mai a Montgat, i aquí ja veiem una relació amb mucha, molt més pes.
A més, és una trucada que dura 120 segons, per tant, és una trucada en contingut, de fixa a fixa, de fixa on viu la víctima a fixa on havia viscut l'autor. És una trucada en contingut.
Estan parlant de la trucada que es va fer el 4 de març, 4 dies abans del crim, des de la casa de Montgat, on treballava el Viterbo, a casa d'una de les ties del Christian, l'Emília, on el colombià havia viscut a Vilafranca del Penedès. La policia creu que els dos interlocutors d'aquesta telefonada són el Viterbo i el Christian. Per què? Lídia Oriols ens ho explica.
Perquè, segons el Jordi, un dels fills de l'home que cuidava el Viterbo, el seu pare no tenia cap conegut a Vilafranca del Penedès i la policia creu que és molt factible que el destinatari d'aquesta trucada fos el Christian i no la seva tia. Es basen en el fet que el telèfon mòbil del colombià i el del Viterbo van intercanviar una comunicació el dia de l'homicidi, la de les 14:53, i no consta cap altra trucada directa entre tots dos.
O sigui, que la hipòtesi és que el Viterbo i el Christian van parlar 2 minuts per telèfons fixos 4 dies abans del crim per quedar pel dia 8. Ja veurem si es pot confirmar això. Ens havien quedat pendents les respostes de l'exdona del Christian, la Puri, a les preguntes dels Mossos.
La primera era si sabia si el Christian podia haver comès algun homicidi a Catalunya i la segona, si les pel·lícules bèl·liques que mirava eren de la Segona Guerra Mundial.
El sergent ens explica les respostes que va donar l'exdona del Christian.
Es diu que sí, que era molt aficionat a Hitler. Llavors, clar, quan diu que era molt aficionat a Hitler, diem, bueno, llavors ja és quan li preguntem, tu creus que aquesta persona, pel seu caràcter violent, alguna vegada ha pogut matar alguna persona? I és quan ella diu, textualment, diu, sabia que alguna vez la policia vendria a preguntar-me por esto. I llavors és quan es confirma l'amor. Ella havia interactuat amb la policia diversos cops per posar les denúncies, però mai havia parlat d'aquest crim. No va parlar mai perquè ningú li havia preguntat això.
Però els Mossos no tenen clar del tot si la Puri els diu la veritat o si s'està venjant del Christian i li vol fer pagar totes les agressions que li va fer quan vivien junts.
Crims.
La Puri explica a la policia que quan ella i el Christian es van posar a viure junts, ell li va dir que havia matat algú. Declara que tot va començar en to de broma, una nit que estaven estirats al llit i ella li va explicar una història en to humorístic. Llavors ell li va dir que havia matat una persona i la Puri va creure que era també amb ànim de riure. Però ell li va insistir que era veritat, que havia matat un home. Explica que en aquell moment no en va voler saber res, però diu que una tia del Christian també ho sabia. Les ties del Christian eren l'Emília i la Lorena, que ja han sortit en el nostre relat, i una altra que li direm Raquel. Els Mossos les interroguen totes tres. Penseu que han passat 16 anys del crim. La primera és l'Emília. Aquest és un fragment de la seva declaració que hem dramatitzat.
¿Le dijo su sobrino en algún momento que había matado a una persona?
No, él nunca me dijo nada de eso. Solo recuerdo que en el año 2000, quizá antes del verano, él vino y me dijo que la policía lo estaba buscando, pero no sabía por qué.
¿No sabía por qué?
Me dijo que un hombre que él trataba estaba muerto. Yo le pregunté si lo buscaban por eso y él me dijo que no sabía. Y yo ya no le pregunté nada más.
¿No le preguntó quién era el muerto?
No.
¿Qué medios de transporte utilizaba su sobrino?
Iba a pie o con una motillo, pero la compró más tarde. En desplazamiento más largo usaría el tren o el bus, pero nunca vi cómo se desplazaba. Yo solo lo veía por las noches o en el momento de comer.
¿Si utilizaba el tren alguna vez, dónde iba?
Pues no sé dónde podía ir, si es que lo utilizaba.
¿Alguna cosa más que quiera explicarnos?
El Christian fumaba marihuana y algunas veces sí que venía fumado a casa. A mí no me gustaba y me enfadaba con él. Me ponía como una fiera. Pero esto no me hace pensar que él fuera una persona conflictiva. Él nunca me puso la mano encima.
Els Mossos interroguen després la tia Raquel.
¿Sabes si Christian había dicho a una de sus hermanas que había matado a un hombre?
Bueno, había rumores hace muchos años que se decía que había pasado algo muy delicado, pero no contaban nada concreto. Christian es una persona muy reservada, que por mucho que uno quiera saber de él se pone una coraza.
¿Qué rumores?
Mi hermana Yolanda nos dijo que rezáramos por Cristian porque había matado a alguien. Me parece que el muerto era un hombre, pero no sé nada más.
Els Mossos comencen a tenir pocs dubtes de la culpabilitat del Cristian, però també podria ser que amb el seu historial l'home que va matar no fos el Viterbo. Queda la tia Llorena.
¿Qué dirá?
¿Le dijo Cristian alguna vez que había matado a una persona?
Sí. Hace mucho tiempo Cristian vino a mi casa y me dijo que había matado a alguien. No quise saber nada más. Era una cosa que no me esperaba, muy dolorosa, y nunca más le pregunté. Por aquel entonces Cristian estaba muy enviciado con la marihuana. Yo no sabía si creerle o no.
¿A qui va matar el Cristian? ¿Al Viterbo o a algú altre? Els interrogatoris, els testimonis continuen. Ara a un dels seus cosins, que és fill de l'Emília. Què explica el cosí, Lídia?
Va definir el Cristian com una persona presumida, vanitosa i narcisista, que tenia molt culte al cos i feia peses cada dia, que vestia en pantalons marca Levi's 501 i samarretes ajustades de tirants. Com a calçat, el César diu que podia portar botes de la marca Timberland o militars, o també bambes. El cabell el portava molt curt i se'l rapava cada setmana. Explica que li agradava escoltar heavy metal i salsa a tot volum. El cosí també declara que tant ell com el Cristian van estar a l'exèrcit espanyol i que el Cristian ho va deixar perquè li semblava molt avorrit. Abans, el sospitós havia estat en un batalló de contraguerrilla a Colòmbia, complint el servei militar. Altres informacions que dona el César són que el seu cosí no tenia carnet de conduir i que es movia a peu, en bicicleta, en moto o en tren, que era molt hermètic i no tenia gaire comunicació amb la resta de la família. Sobre comportaments violents, va explicar que semblava el tipus de persona que quan explotava podia ser molt perillós, tot i que gairebé mai havia vist el Cristian fora de si. I va afegir que la manera de ser del Cristian era d'aguantar molt, però que el dia que explotava era la Tercera Guerra Mundial. Sobre si creia que el Cristian podia haver matat algú, el César va dir que era obvi que durant la seva etapa a la contraguerrilla colombiana sí que podia haver matat algú, però que si era així, no li va explicar mai.
Com que els Mossos estan donant una nova mirada al cas i no descarten que es tracti d'un crim homòfob, perquè el Viterbo era homosexual, el perfil sexual del Cristian és una pregunta que surt gairebé a tots els interrogatoris.
El César, el cosí del sospitós, diu que el sorprendria molt que el Cristian fos homosexual i que se li faria molt difícil creure-ho. Que el Cristian reaccionaria amb vergonya i fàstic cap a ell mateix pel fet d'agradar-li un home. Que amb el Cristian parlaven de relacions sexuals en termes normals, com dos homes. I va dir una cosa més, que el que menys aguantava el Cristian era els homosexuals i que per això publicava coses al Facebook.
Escolteu quines són aquestes coses que publicava al Facebook.
Per exemple, van trobar al Facebook obert com un cosí seu parla de que por nuestros niños stop gays, y lo que él responde el nuestro sospitós es sí, que cierren ya el armario. O sea, se notaba que la seva ideología era una ideología pues anti-homófoga completament.
Aficionat a Hitler, les pintades de Hitler, aficionat a Charles Manson, les pintades igual que les feien els seguidors de Charles Manson, i aquestes connexions, a part de que aquesta persona, quan ja la van investigar i la van veure en l'actualitat, continuava tenint l'estètica skin. Anava amb el cabell totalment rapat, molt musculat, tatuat, bueno, i la seva ideologia a les xarxes socials era constantment homòfoba.
Crims.
Recapitulem. Què hi ha fins ara?
D'entrada, una coartada que no quadra. El Cristian diu que ell estava treballant en una fleca d'Avinyonet del Penedès i que hi anava tots els divendres, dissabtes i diumenges, però el propietari de la fleca diu que només hi anava els diumenges. El crim es va cometre en dimecres. Un segon indici contra el Cristian és que a través de la tarificació de trucades, els Mossos veuen que el 4 de març, 4 dies abans del crim, des de la casa de Montgat on vivia la víctima, es va trucar a casa on vivia el sospitós, a Vilafranca del Penedès. La policia creu que els dos interlocutors són el Cristian i el Viterbo, perquè el Josep, l'avi que cuidava la víctima, no tenia cap conegut a Vilafranca del Penedès. I també perquè el dia del crim tots dos van intercanviar una trucada amb el mòbil i no consta cap altra telefonada directa prèvia entre tots dos.
La hipòtesi seria que el dia 4 van utilitzar el telèfon fix per quedar per al dia 8 i que la trucada del dia 8 va ser molt curta i entre telèfons mòbils perquè va ser només per poder-se localitzar a l'estació de tren de Montgat Nord on havien quedat. I hi ha una tercera pista que l'expliquem ara. El Viterbo van matar a ganivetades i la Puri, l'exdona del Christian, diu que en un dels maltractaments la va perseguir per tota la casa amb un ganivet amenaçant-la. A més, en les denúncies que es van posar contra ell per agressió sexual, una de les víctimes va dir que el Christian va gravar l'atac. La dona tampoc es va poder defensar perquè havia begut molt alcohol. Els Mossos consideren que hi podria haver similituds amb el crim del Viterbo. Pel que fa als interrogatoris, l'exdona del Christian, la Puri, diu a la policia que el Christian era molt aficionat a Hitler i que poc després d'estar junts li va dir que havia matat una persona. Assegura que hi ha una tia del Christian que també ho sap. S'interroga tres ties del sospitós i una d'elles confirma que el Christian havia anat a casa seva i li havia dit que havia matat un home. Ni la Puri ni la tia saben dir qui podria ser la víctima. 16 anys després de l'assassinat, els Mossos han deixat de banda el mòbil del tràfic de drogues i no descarten el mòbil homòfob perquè el Viterbo era homosexual. Un cosí del Christian, el César, diu que li sorprendria molt que el seu cosí fos gay i que creu que reaccionaria amb vergonya i fàstic cap a ell mateix pel fet d'agradar-li un home. Al Facebook del Christian, la policia va trobar frases com, per exemple, que cierren ya el armario.
Als Mossos els queden pocs dubtes que el Christian és la persona que busquen i amb la declaració de la Puri encara ho veuen més clar.
El senyor Christian li diu que va tenir que desplaçar-se amb tren per fer aquest homicidi i que inclús va comentar que es va tindre que desfer-se d'unes botes que estaven tacades de sang. Per què és molt important aquesta declaració? Perquè dona detalls que no van sortir als mitjans de comunicació en el seu dia, com que la persona era homosexual, o, per exemple, un detalls importants, com que l'únic que es podia haver tacat eren les botes perquè la persona es va dutxar, es va posar la roba neta que tenia, però, clar, va tindre que trepitjar la sang, i a trepitjar la sang podien haver marques de sang. Aquesta informació és molt, molt rellevant, sobretot que dona informació que només sabien els investigadors, que no havia sortit en mitjans de comunicació.
Totes dades significatives, com que ell va anar en tren. Ell no tenia carnet de conduir, ni de cotxe ni de moto. El seu desplaçament a llargues distàncies era en tren. I ella ho diu, això. Nosaltres verifiquem que, evidentment, no té carnet. Però dona moltes dades que només la sap l'autor.
Els Mossos creuen que la Puri ho sabia tot i que les ties també sabien que havia hagut un crim. Però van callar.
La jutge les va citar en una citació judicial perquè declaressin com a testimoni, i bueno, les van agafar les ties, les van citar en vehicles separats i les van portar a declarar al jutjat i allà ho van reconèixer. La tia va reconèixer que li va dir que havia matat una persona, ella li va dir a les seves germanes, van fer una mena de briefing i van pactar que d'allò no parlarien mai més. Vale? Fins que va venir la citació judicial i com que van anar per separat al jutjat, sense comunicar-se entre elles, doncs davant l'autoritat judicial doncs ho van confessar també. Ella, la exdona, un dia en una festa li pregunta a la seva tieta si això és veritat, a la tieta d'ell, i la tieta li fa un crit i li diu d'això no es parla en aquesta casa, vale? I mai més es va parlar.
Hi va haver un pacte de silenci. Tornarem a la declaració de la Puri al jutjat, però ara anem a l'escena del crim. Un petit recordatori. Tot això va passar en una casa de Montgat, propietat d'un home gran que es diu José. La víctima, el Viterbo, era un noi equatorià que cuidava el José. El José era tot el dia a la residència, fins a les 6 de la tarda, i el Viterbo es quedava sol a casa perquè també hi vivia. L'avi José tenia un fill, el Jordi, que és qui va contractar el Viterbo. Doncs bé, el Jordi i el José, l'avi que era cuidat pel Viterbo, van trobar l'equatorià mort a les 18:50 del dimecres 8 de març del 2000. Els veïns del domicili del costat, el Pedro i l'Aurèlia, havien sentit una forta discussió. Més tard van sentir com si algú s'estigués dutxant i a les 16:50 els va cridar l'atenció un fort cop de porta. A partir de tots els detalls que sabem, els Mossos es fan una idea de com s'hauria produït el crim. Sentim l'inspector Domènech.
La víctima està esperant a l'autor abans de les 3, per això el veu un testimoni a l'estació de Montgat esperant, Després nosaltres veiem que hi ha una trucada de la víctima a l'autor de 8 segons. Nosaltres establim que l'està esperant a l'estació de Montgat. Després se'n van al pis, dinen, prenen una quantitat molt considerable d'alcohol. La víctima tenia 2,5 d'alcohol en sang, això és una barbaritat. I després és quan els veïns senten aquest soroll, aquests crits, un silenci, una dutxa i després un cop de porta. A partir del cop de porta nosaltres establim que l'autor marxa del pis. I aquí establint el seu recorregut, perquè veient que després agafa un tren, no veient, interpretem que agafa un tren i fent el recorregut del tren, que és un transbord a Plaça Catalunya i després fins a Vilafranca del Penedès, i després de Vilafranca a la plaça Fèlix Mestre, on ell vivia, doncs fent el recorregut a peu, i són les 7:05, que és quan hi ha una trucada del mòbil de la víctima al mòbil del que era el seu amant. Vale? I aquesta trucada nosaltres interpretem que la fa l'autor en un ambient de confort dins del seu domicili, esborra la trucada que la víctima li havia fet a ell, aquesta trucada que he dit abans de 8 segons, quan l'estava esperant a l'estació de tren, i després fa aquesta trucada al número anterior que la víctima havia trucat al Víctor Hugo.
Més detalls. Com interpreten els Mossos la dutxa que senten els veïns? Atenció al detall de la roba.
Les dades subjectives és que va escriure allà i que hi ha una... L'autor es dutxa. I tu preguntes, per què es dutxa? Doncs perquè es va tacar de sang. Però es va tacar de sang, vale, la cara i tal, però es dutxa tot el cos, perquè està ja temps dutxant-se segons els veïns. I després a la seva dona li confessa que va llançar les botes perquè tenien sang. Però per què no li diu que va llançar la roba? Perquè la roba no estava tacada. Ell es dutxa, perquè està tacat de sang, es posa la roba, surt del domicili, però trepitja el terra i es taca de sang la bota. Per això li diu a la dona, vas tenir que llançar les botes perquè tenien sang. Però no li diu res de la roba, perquè la roba estava neta. I ell va anar al tren tranquil·lament en la seva roba neta. Arriba a casa, se n'adona de les botes i les llança.
L'inspector ens ho ha avançat fa un moment, però entrem ara en els detalls. Els Mossos quadren horaris. El cop de porta se sent a les 16:50 i els trens que surten de l'estació de Montgat Nord immediatament després són a les 17:16 i a les 17:25. Per anar a Vilafranca del Penedès, el Christian va haver de fer transbordament en una d'aquestes quatre estacions: Arc de Triomf, Plaça Catalunya, Sants o l'Hospitalet de Llobregat. En qualsevol cas, l'hora d'arribada a Vilafranca del Penedès eren les 18:43. 22 minuts després, quan ja era a casa seva, va manipular el mòbil del Viterbo i va trucar, intencionadament o no, a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo. Eren les 19:05. La veritable intenció era esborrar la trucada que el Viterbo li havia fet a les 14:53 per trobar-se a l'estació de Montgat abans d'anar al domicili de l'avi José a dinar i suposadament a tenir relacions sexuals. El cosí del Christian havia declarat que li seria molt difícil creure que el seu cosí fos gay perquè precisament el que menys suportava eren els homosexuals. Ara bé, l'exdona afegeix una dada significativa als Mossos sobre el Christian i aquest tema.
Que havia posat algun anunci per relacions sexuals amb altres persones.
Els Mossos ja havien examinat l'agenda del Viterbo.
Viterbo tenia la seva agenda anuncis de contactes sexuals. I l'autor, sabent que posava anuncis de contactes sexuals, perquè diversos testimonis ens ho van confirmar. O sigui, el contacte que van tenir és un contacte per un anunci sexual, perquè l'anunci que va posar l'autor era de feina i l'anunci el va posar a posterior del crim. O sigui, quan hi ha la trucada del fixa al fixa, que és per un anunci de feina, no és per aquest anunci de feina. El Viterbo ja coneixia aquest fixa. Vale? Per això truca, perquè l'anunci de feina es posa a posteriori de l'amor. Llavors nosaltres sabíem que Viterbo posava anuncis de contactes sexuals i Christian posava anuncis de contactes sexuals.
L'inspector Domènech es refereix a la trucada del dia 4 de març, 4 dies abans del crim. Des de la casa de Montgat, el Viterbo truca el telèfon fix que el Christian va posar en un anunci oferint-se per treballar, però que va sortir publicat un cop la víctima ja era morta. Com s'explica això? El Viterbo ja devia conèixer aquell telèfon, que el Christian possiblement hauria posat a un altre anunci anterior, però no laboral, sinó de contactes sexuals. Hi ha encara un altre element que ens havia quedat pendent. Abans hem dit que quan convivia amb la Puri, ella el va denunciar per agressió sexual, però després va retirar la denúncia i, tot i així, ell va marxar a Colòmbia. Per què el Christian havia marxat deixant dona i filles?
La nostra sospita de per què marxa a Colòmbia és perquè, com hi ha un procediment obert, se l'agafa ADN. L'any 2009, per aquesta agressió sexual, se li recull ADN. Ell suposo que pensa que pot haver alguna manera de que el puguin relacionar amb l'homicidi, que fins al moment no l'havien relacionat, i és quan ell decideix marxar a tornar a Colòmbia, quan aquí té tota la seva vida, té la seva família, té filles, o sigui, que té tota la vida muntada, i ell agafa i se'n va a Colòmbia. Pensem nosaltres que el motiu de marxar va ser perquè li fan el recull d'ADN. El que no sabia és que en aquest cas l'ADN no té res a veure, perquè no se recull ADN d'autor en l'escena del crimen.
El Christian va marxar el 2012, però per poc el relacionessin amb la mort del Viterbo, però mai l'haurien pogut vincular amb el crim, perquè l'any 2000, quan va cometre l'assassinat, no es van recollir mostres d'ADN a la casa de Montgat. Ell no ho sabia, és clar. Fem un repàs dels moments clau d'aquesta història abans d'encarar la recta final, perquè, com a bona guionista que és la realitat, ens té sorpreses preparades.
El 8 de març del 2000, a les 7 de la tarda, van trobar mort el Viterbo al pis de Montgat. Estava despullat i cosit a ganivetades. A la paret hi havia escrit, amb sang de la víctima, Hitler tenia razón i KKK. Hi havia signes que l'autor del crim s'havia dutxat abans de marxar. Els veïns havien sentit crits i un cop de porta quan faltaven 10 minuts per a les 5 de la tarda. La Guàrdia Civil, que és qui primer va investigar el cas l'any 2000, va trobar diverses trucades sospitoses. Primer, les fetes des del telèfon mòbil de la víctima. Una de molt curta, als vols de les 3 de la tarda, i una altra, a les 7 i 5 de la tarda, quan ja feia hores que era mort. El telèfon mòbil no era al costat de la víctima, per tant, l'assassí se l'havia endut. Més trucades sospitoses. Una trucada feta des del telèfon fix del pis a Montgat a un altre fix de Vilafranca del Penedès. En aquest pis de Vilafranca hi vivia el Christian, però l'any 2000 va declarar que no coneixia la víctima de res i que no havia estat mai a Montgat. La Guàrdia Civil va creure que aquell escenari estava preparat per despistar i que amagava un mòbil relacionat amb el tràfic de drogues. Mesos després es troben en via morta i s'arxiva provisionalment el cas.
Quan ja ningú recordava el crim, el 2003, una cosina de la víctima rep una trucada de matinada en la qual creu sentir una gravació en què se sent el Viterbo demanant que no el matin. La Guàrdia Civil torna a investigar i fa cap a un home anomenat Paco Fiestas, però la investigació també acaba en via morta. Nou arxivament del cas. El 2016, la titular del jutjat número 1 de Badalona, a qui pertany el crim de Montgat, va demanar als Mossos, que llavors ja tenien competències a la zona, que reobrissin la investigació, deixen de banda la qüestió del tràfic de drogues i encaren el cas com si al darrere hi hagués una motivació racista, perquè la víctima era equatoriana, u homòfoba, perquè era homosexual.
Familiars del Christian, ara, l'any 2016, han reconegut als Mossos i a la jutge que el Christian mirava pel·lícules de la Segona Guerra Mundial i que anava vestit com un skin i es comportava com a tal i que havia reconegut que, temps endarrere, havia matat una persona. Els Mossos acaben descobrint que el Christian va mentir en les seves declaracions a la Guàrdia Civil i estableixen, gràcies a les trucades i a testimonis, que el Christian i el Viterbo es coneixien i que el Christian sí que havia estat amongat. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Prepareu-vos que venen els girs de guió. A mesura que avançava la investigació, els Mossos tenien cada vegada més clar que estaven davant d'un crim homòfob. Per què agafa força aquesta hipòtesi? El Christian havia arribat a casa amb la roba neta. Torna a ser important el detall de la roba.
Però ell, per matar-lo, no necessitava despullar-se.
Que dinen, que prenen molt d'alcohol, o sigui, que tenen una relació, que estan un temps allà, i acaben els dos despullats. Si tu saps, vols anar per un homosexual, quedes amb ell, només entrar al mates. Si vols, el fas el despullar, quan ell l'has despullat, el mates. Però t'arribes a despullar tu també, estàs un temps a dins del domicili, bastant temps, dines, beus alcohol i és al final quan el mates.
Però, com us deia, el Christian va netejar les botes tacades de sang, però no va necessitar netejar la roba. Els investigadors veuen clars els motius que van portar el Christian a matar el Viterbo.
Però ell, la seva mentalitat, per el que nosaltres sabem i per tot el seu historial, és que és una persona nazi, una persona homòfoga, una persona que critica els homosexuals. Però ell està fent una relació homosexual. Ahí és on veiem que nosaltres que ell no acaba d'assimilar la seva tendència homosexual, però la té, llavors la té i le culpa a l'altre de provocar-la. Que m'ha provocat, o sigui, aquesta persona, jo no sóc homosexual, m'ha provocat.
La prova és que estava despullat.
O sigui, no és una simulació d'un anunci per entrar en un domicili i robar, no. La idea seva era tenir relacions homosexuals. El que passa que de l'alcohol s'adona què estic fent, però què estic fent? Si és un home, jo no pot ser, jo, mi mentalitat és
nazi. O fins i tot a l'acabar la relació.
Amb aquests indicis, els Mossos i la justícia engeguen tota la maquinària internacional perquè el Christian sigui detingut a Colòmbia i extradit a Barcelona. La policia colombiana va detenir el Christian el 2 de setembre del 2017. Va estar un any empresonat fins que el van extradir a Espanya, el 20 de setembre del 2018. El judici es va fer a l'Audiència de Barcelona al gener del 2020. I ara ve la sorpresa final.
El que passa és que ell es va caracteritzar del judici, es va deixar el cabell llarg per no aparentar ser un nazi i es va engreixar, va deixar de fer peces i es va posar ulleres. O sigui, bueno, quan van al judici, evidentment, doncs canvien d'aspecte físic perquè el tribunal del jurat doncs veia una altra persona. Però hi havia fotografies d'aquesta persona actuals i de l'època que acreditaven com anava vestit, com anava
com
rapat,
com
era skinhead, i a més les xarxes socials on posava els seus comentaris, les seves aficions, tot. Ell intenta, el dia del judici, desvirtuar aquesta imatge i dissimular, però no ho pot fer.
El gir de guió, que no se sabia públicament, va ser aquest.
Ell, bueno, al final, confessa, el dia del judici, confessa de que era l'autor de l'homicidi.
La sentència ho explica així.
El acusado realizó su acción movido por el desprecio que le provocaba la orientación sexual de Viterbo, ya que era homosexual. En el momento de los hechos, era simpatizante de las ideas derivadas del nazismo y del llamado supremacismo blanco, ambas corrientes ideológicas que justifican la violencia contra quienes defienden ideas contrarias. Por ello, cuando Viterbo ya había fallecido, colocó una flor en su oído derecho y escribió en una pared, con la propia sangre del fallecido, las expresiones «Hitler tenía razón», i KKK.
Hi ha una sorpresa tècnica, que és que la Fiscalia i la defensa del Christian van arribar a un pacte. A veure si ho podem explicar. El Christian va reconèixer haver comès l'assassinat, i en aquests termes, no un homicidi, no, assassinat, i amb l'agreujant de traïdoria i acarnissament. El jurat popular va ratificar aquests termes. Per tot això, li haurien correspost més de 20 anys de condemna. Però aquí ve el que us hem dit al principi de l'estirada d'orelles als investigadors inicials. Fiscalia i defensa havien pactat una condemna de 15 anys i el jutge president del tribunal la va ratificar perquè el Christian se li va aplicar un atenuant pel que tècnicament s'anomena dilació indeguda, una figura jurídica que mai s'aplicaria a un independentista i que, traduït, vol dir que la investigació no es va fer bé. Sentim què diu la sentència.
El jurado ha tenido acreditado que el procedimiento estuvo paralizado entre agosto de 2003 y mayo de 2016. La primera fecha es la del archivo judicial ante la imposibilidad de identificar el autor del hecho y la segunda corresponde a la localización del acusado en Colombia. Aquella paralización, de carácter absoluto, de casi 13 años, tiene una entidad objetiva suficiente para integrar el reproche que se corresponde con la vulneración del referido derecho de ser juzgado en un plazo razonable. No podemos olvidar al respecto dos datos que sirven para corroborar dicha valoración. Por un lado, aquel abultado periodo de tiempo podía haberse evitado. porque lo que dio lugar a la reapertura del procedimiento fue el análisis de las llamadas telefónicas de víctima y acusado, del contenido de las cuales ya se disponía en el momento del archivo del procedimiento en 2003. Por otro lado, no se puede atribuir la dilación a que el acusado marchara a Colombia y con ello eludiera la acción de la justicia, ya que ello ocurrió en 2012, justo 9 años después del archivo, un tiempo claramente excesivo, o en todo caso suficiente, para haber dirigido el procedimiento contra el acusado mientras estuvo en España.
Crims.
Adrià Pujol, antropòleg, benvingut de nou.
Hola a tothom, bona nit.
En aquest cas, tenim un neonazi que no accepta la seva condició d'homosexual. Com interpreta l'antropologia aquestes contradiccions internes d'identitat?
Bé, primer cal dir que la identitat, per estrany que sembli, no la tria un. Ara que està de moda triar la identitat, sobretot de tall sexual, això és una decisió que, si us hi fixeu, és reactiva, és contra una identitat que t'havien donat. I aquesta és la prova que la identitat te la dona el grup. Per tant, les contradiccions internes de la identitat també les dona el grup. I una de les possibilitats remota, certament, i molt paradoxal, dels marges de les coses possibles, és ser neonazi i ser homosexual. És una situació irresoluble culturalment, irresoluble. Però es pot donar, evidentment que es pot donar.
Però aquest individu havia de patir molt.
Sí, el que passa és que llavors hi ha l'altra part. Un cop la identitat va sent assumida, és un procés diari, és cada dia des que et lleves fins que te'n vas a dormir, la identitat, fins i tot somiant. Un cop acceptes que la tens, o que la teva identitat, que com totes és fragmentària, no és monolítica, doncs no tens per què patir gaire. El patiment s'esdevé quan et relaciones amb el grup. És el grup el que et dirà que no pots ser nazi i homosexual. Però en el fur intern és perfectament possible, si tu estàs bé.
Però si acabes matant algú, és evident que no estàs bé.
No, el que passa és que, tornem-hi, la identitat, perquè s'entengui, és una mena de flux d'idees, de conceptes, de sensacions, que només pot existir en relació amb el grup, entre l'individu i el grup. Per tant, si algun dia arribes a matar, a partir d'aquesta condició doble, d'homosexual i de neonazi, és perquè el grup t'hi porta. Però aquest senyor no va arribar a trobar, m'imagino, no va arribar a trobar cap recer, cap redós on poder ser aquestes dues coses. I aquests redossos existeixen, Vull dir, a Alemanya hi ha manifestacions de neonazis homosexuals.
Carai. Escolta'm una cosa, aquest senyor va pintar a la paret Hitler tenia raó i KKK amb la sang del mort. Què hi ha darrere de pintar les parets amb sang?
Doncs mireu, jo crec que no té gaire cosa a veure amb la violència. Jo crec que té a veure més amb el teatre, amb la dramatúrgia, amb la posada en escena, que diuen els francesos. Un cop ha comès el crim, això s'hauria o es podria interpretar culturalment com una mena de propina teatral, com una mena de recreació, que també és una paraula que fa part del llenguatge del teatre, tornar a crear. És com aquestes escenes del crim en les quals els criminals s'hi recreen, que semblen una mena de bodegons, pràcticament, tenen més a veure amb el món de l'art que amb el món de la violència.
I la flor a l'orella?
També són detalls de trezzo. I és evident que quan acabes de matar algú és com el que fa un salt mortal i veu que ja ho ha aconseguit, doncs una mica més, no? Apurar una mica més. I tot el que sigui apurar és propina. És espectacle.
El Christian va cometre el crim el 2000 i no el detenen fins al 2017. N'hem parlat alguna vegada. Com es pot carregar un crim a les esquenes durant 17 anys? La primera vegada que vam parlar d'aquest concepte, del silenci, o del pes del silenci, crec recordar que va ser amb el cas de l'Helena Jubany, ja fa més de 2 anys, perquè em sembla que va ser el primer cas que tu vas analitzar amb nosaltres, com vam començar. I llavors, el Christian, en aquesta ocasió, ho va explicar a la dona i a les tietes. Però elles no van anar a la policia. Com hem d'entendre tot això?
La primera part, com tu dius, que remet al cas de l'Helena Jubany, la primera part, a veure, la magnitud del crim no el fa més o menys suportable en silenci. hi ha gent traumatitzada perquè de petit, no ho sé, va trepitjar un escarabat o va matar un gat, i hi ha gent que ha comès un crim, que ha matat un ésser humà i que fa vida normal. I en el cas de les ties del Christian, torna a ser bellíssim, això. El que a mi m'encurioseix és que sempre solen ser dones. És a dir, el model és, el paradigma és home comet crim, furt, assassinat, el que sigui, i dones de la família l'encobreixen. Jo crec que aquest encobriment també es pot entendre com el que deia, que per molt greu que sigui el que hagi fet aquell home és del clan. Em sembla que és una idea molt bàsica, però que encara funciona.
Al Christian li agradava escoltar Marilyn Manson, aquell cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de l'actriu Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Què hi pinten aquí la Marilyn i l'assassí? Pel que fa al Charles Manson, tant l'assassinat de la Sharon Tate com el del Viterbo van quedar firmats amb la sang de les pròpies víctimes. Pel que fa a la Marilyn Monroe, si busqueu a Google el seu nom amb la paraula Daisy, que vol dir margarida en anglès, veureu l'actriu fotografiada amb una flor a l'orella. Al Viterbo el van trobar amb una flor a l'orella dreta. El que no sabrem mai és qui, anys després, va posar la petita flor de color rosa a la tomba del Viterbo. Ni tampoc què va passar el 30 de gener del 2003, quan la cosina del Viterbo va rebre aquella misteriosa trucada en què se sentia la veu de la víctima demanant que no el matessin. Jo em podria imaginar una història d'amor amb la sensibilitat i la llibertat sexual reprimides i convertides en drama. Però no som aquí per imaginar, sinó per relatar. I ja ho sabeu, relatem crims reals. I la mort i la realitat no en tenen de sensibilitat. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I love women, but I'm thinking of giving in. I love women, but what's the point in arguing with the men from boarding schools and building sites who've told me I'm a homosexual all my life. One stop past Moringa and the coughs begin. Hell hath no fury like an insecure Australian. You don't need psychoanalysts to translate this. There is an open homosexual in our midst. The homosexual, they call me. It's all the same to me. That specter they projected, I will now pretend to be. Since their neurosis is what passes for normality. It's okay with me if I'm queer, since their tone deafness is called the love of music. I won't disabuse them, I'll make love with their women. I'll make them sing notes of pleasure. Like the hairdressers and dressmakers, I hear confessionals reserved for homosexual professionals. As I put their feet in stirrups with my limp wrist, a trick I learned from a homosexual.
sexual gynecologist. I recall the words my first girlfriend ended our first date with. I feel privileged he chose me to go straight with. The homosexual, they call me, it's all the same to me. That specter they're projecting, I now pretend to be. Since their neurosis is what passes for normality, it's okay with me if I'm queer, since their tone deafness is called the love of music. I won't disabuse them, I'll make love with their women, I'll make them sing notes of pleasure their husbands will never hear. I'll settle for being the kettle if you're the pot. I take my tea like my revenge, sweet and hot. The homosexual, you call me, it's all the same to me. That specter you're projecting, I now pretend to be. Since your neurosis is what passes for normality, it's okay with me if I'm queer, since you're deafness is called the love of music. I won't disabuse you, I'll make love with your women, I'll make them sing notes of pleasure that you will never hear, never in a million.